de què fa o deixa de fer l'Ajuntament, li tenen totes les culpes en l'equip de govern. Jo crec que ha sigut el regidor més crític en aquests últims 4 anys del que ha fet l'equip de govern. La resta que esteu aquí els heu votat quasi bé tot a favor, inclús el pla de mobilitat. Pel que fa a la tanca aquesta famosa, no hi veig quin problema té aquesta tanca. La llicència d'obres per mi estava ben donada i senzillament ja... Sí, correcte, hi ha una sentència, però la llicència d'obres estava ben donada. No podem explicar-ho tot aquí en 4 minuts, o sigui, no intentem complicar les coses. L'Ajuntament jo crec que allà va fer el que havia de fer. Jo sóc un dels regidors crítics amb l'actuació de l'equip de govern. I per últim, el tema del POM, i acabo, per últim, el tema del POM. El tema del POM també, jo sóc un dels regidors crítics, repeteixo, el tema del POM des de l'any 2017 fins l'any 2019, no s'ha tocat res del tema del POM. Cap regidor de l'Ajuntament ha intentat que això es desencallés. Per tant, aquí la mateixa culpa que té l'equip de govern la tenim tots els regidors que estem al ple. O sigui, el POM no s'ha fet res perquè no ens ha donat la gana a nosaltres.
Gràcies, Vallosera. Gràcies, Albert. Fem una pausa.
Però el pressupost del 2019, malgrat els crítics que són, segons ells, de no haver-se redactat el POM, tothom li ha aprovat els pressupostos, a excepció del senyor Vallosera.
Stop. Fins aquí el bloc dedicat a la planificació, a l'urbanisme, als serveis. Gira en plana i en els programes dels 7 partits representats en aquesta taula, què hi ha per fer més feliços els escalencs i les escalenques, especialment aquells que no poden seguir o aquells que tenen més dificultats. Digues-li la tercera edat, amb una població envellida cada cop més, a l'escala com a tot el país. Digues-li per ajudar la joventut a prosperar econòmicament, digues-li els que no poden tenir una vivenda com cal. Globalment, servei a les persones, com fem més feliços, en definitiva, a la població de l'escala. Vall-Llosera, per nosaltres.
Jo crec que seré molt breu amb això. Ja ho he dit abans, la nostra proposta per fer més feliços a totes les famílies de l'escala d'una forma transversal, evidentment, és rebaixar el pressupost municipal un 20%. Aquests 4 o 5 milions d'euros de rebaixa del pressupost municipal es queden a la butxaca del ciutadà, i amb això què es fa? Pues, el que no pot arribar a final de mes li costa una mica menys arribar a final de mes. L'empresari que no pot contratar un treballador perquè va just, si aquests diners es queden a la seva butxaca, potser ho contratarà. Aquell empresari que també n'hi ha, que té un treballador i no el té assegurat, potser ho podrà assegurar, i tornem a moure l'economia de l'escala a nivell privat, que és el motor econòmic principal de tota la societat. Lo privat, no lo públic. Sé que hi ha gent que ho diu al revés. Nosaltres hem entès sempre que el diner ha d'estar a la butxaca del ciutadà, que és el que crea riquesa, el que crea riquesa, el que crea benestar, i el que realment acaba amb les diferències socials, perquè les diferències socials que estem parlant aquí, que s'han de resoldre des de l'Ajuntament, els acabarem pagant tots nosaltres. No us en oblideu d'això.
Gràcies, Joan. Robert Bosch, per Junts per Catalunya.
Sí, nosaltres crec que en el programa electoral portem, en el nostre cas, la proposta en matèria d'atenció a la gent gran més ambiciosa de totes. S'ha discutit els debats anteriors i jo crec que ha sigut motiu de discussió. Nosaltres creiem que l'escala, a part d'un poble per créixer i per desenvolupar-se, ha de ser un poble on es pugui gaudir d'una bellesa de molta qualitat. I tenim gent que podran gaudir d'una bellesa i d'una jubilació doncs amb unes condicions de salut bones, i per tant ho celebrem, però hi haurà gent que no se n'ensurten tan bé i per tant necessitaran una atenció molt particular. Nosaltres creiem que a l'escala hi ha la necessitat, i així ho creiem, de tenir una residència de molta qualitat. Tenim els PINs, que donen un gran servei, però sabem que els PINs són per atendre tota la demanda que hi ha a l'escala, tant de residència integral com de centre de dia. Consultava les dades ahir i entre els pobles de Camallera, Torroella, Figueres, Castelló d'Empúries i Girona hi ha 74 persones escalenques que estan sent ateses, i per tant no sabem si són més, però com a mínim hem pogut detectar aquests, que estan sent ateses amb serveis de residència i centre de dia. Per tant, a nosaltres ens agradaria molt poder impulsar aquest projecte i poder fer que la gent que necessita una atenció aquí a l'escala pugui tenir la seva jubilació i la seva atenció mèdica aquí a l'escala.
Gràcies, Robert. Albert?
Sí, nosaltres entenem que perquè hi hagi una vida feliç per a la població de l'escala hi ha d'haver com dos eixos. Una, que tingui les capacitats necessàries per afrontar el present i el futur. Això passa per tenir una bona formació i una bona educació, i en aquest sentit nosaltres volem potenciar i volem ser líders en tenir intervencions en els projectes educatius dels nostres centres que es dediquen a l'educació obligatòria. Pensem que el món està canviant molt, que el perfil professional que nosaltres hem de desenvolupar en el present i en el futur és molt diferent del que ha estat fins ara, i tenim la sospita que els projectes educatius en el qual passa tota la ciutadania escalenca no desenvolupen aquests perfils. Paral·lelament a això, ens agradaria que la ciutadania de l'Escala tingués la possibilitat de poder-se adaptar a un món laboral canviant i d'uns perfils molt diferents. I això passa per tenir una xarxa de PTTs o una xarxa d'aules-taller a fi de que aquell professional, aquella persona que no té cabuda en el món laboral actual pugui reinventar-se o com a mínim pugui resituar-se en un sector econòmic que potser té més possibilitats. Parlo de PTTs, que són convenis que poden existir entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals i que poden tenir a veure amb la diversificació i dinamització de l'economia. Com he dit abans, pensem que el sector econòmic turístic bàsicament el que genera és precarietat i llocs de treball no qualitats, i per tant això és impossible que generi un poble feliç, i el que hem de fer és dinamitzar sectors econòmics amb perfils laborals molt més qualificats, i pensem que nosaltres hem de proporcionar l'infraestructura necessària perquè el ciutadà escalenc es pugui reinventar si fa falta. Sí, i paral·lelament a això, per ser feliç, evidentment has de garantir uns mínims, totes les condicions necessàries i totes aquelles possibilitats perquè la gent pugui viure bé, són subministraments, és tenir un sostre, etc. I per això nosaltres volem impulsar una àrea de serveis socials potent per poder atendre totes aquestes necessitats. Sí que és veritat que el diner del ciutadà millora la butxaca que no pas l'administració, però hem de dir que hi ha molts ciutadans que no tenen ni un euro a la seva butxaca, que els costa molt arribar a final de mes, i que per tant hem de ser un poble cohesionat perquè tothom pugui tirar endavant i siguem un poble de progrés. I això passa per tenir un sistema impositiu progressista i de tarifació social que faciliti la redistribució de la riquesa, possibilitar equipaments perquè ningú es quedi enrere.
Gràcies, Albert. Per la CUP, Joan Sentís.
Doncs, jo crec que a l'escala d'unidor lo feliços que som, si encara ens preguntes que què podem fer, el que sí que podem fer és, els diners no fan la felicitat, però la falta de diners sí que creen infelicitat. I si volem ser una societat inclusiva, doncs volem que tots participin una mica de la felicitat. Estaria bé lluitar en contra la precarietat laboral i les explotacions fora de la llei dels treballadors, que és una cosa que va bastant aparellada al model turístic, perquè és una cosa que a més d'afectar individualment a les persones ens afecta a tots, perquè per exemple en el terreny que em toca, quan uns pares tenen un horari laboral impossible, els nanos queden desatesos, i això a l'escola ho notem molt. És una cosa que afecta a tota la societat. Ja està, gràcies.
Carles?
Sí? Si parlem de les necessitats, la majoria dels partits us enfoqueu concretament en una cosa i dona la sensació que si resolvem el centre de dia hem resolt les necessitats de la gent, si posem més diners a la butxaca del ciutadà li hem resolt el problema de diners, per tant tindrà més diners. I perdona, Joan, a la teva intervenció has dit jo no vull bons i dolents, i a la que has pogut has dit que nosaltres érem els dolents, per tant en un dels dos moments t'has equivocat, no només era això. Però nosaltres el que hem treballat, precisament el nostre programa electoral, només treballa de les necessitats de les persones, i el que hauríem de ser una mica curosos és no només centrar-nos en un, perquè si parlem de la gent treballadora, aquesta gent treballadora necessita transport, però és que la gent jove també necessita transport. Possiblement solventant el tema del transport faríem feliços a dos sectors que tenen necessitats. La gent gran necessita centre de dia, però molts d'ells a lo millor només necessita assistència a les seves cases. Hi ha gent que ho té tot i l'únic que vol és un poble més net. Per tant, aquesta persona necessita una mica més de civisme i que els carrers estiguin nets. Per tant, necessitar, cadascú necessita el seu, i si possiblement d'algú es caracteritza un poble és que estem a prop de les persones. Moltes vegades sempre dieu, home, és que et troben pel carrer i et demanen coses. Doncs per això som un poble, perquè podem cobrir les necessitats d'aquella persona. Hauríem de ser curosos en saber exactament què necessita cadascú, i l'administració hauria de tindre les eines per poder ajudar a cada una d'aquestes persones.
Gràcies, Carles. Fem la primera ronda i llavors farem un torn de rèpliques. Et nou, Víctor? Víctor. Víctor Pugo, per candidatura de Progrés.
La proposta per la gent gran i per l'atenció de les persones passa per un impuls de polítiques assistencials a domicili. Jo penso que és el que fa falta a l'escala. fa falta suport a persones en especial situació de vulnerabilitat, a persones que no es poden autogestionar, que necessiten un acompanyament. Aquí Càritas fa un servei excel·lent amb el programa Àncora, de la mà també de l'Ajuntament, i hem de poder extendre això al conjunt de la població, no només al nucli antic. Per tant, la nostra aposta no passa per fer una gran residència, que jo no sé si vostè ha valorat el cost de fer aquest centre. Estic convençut que no, perquè si no sabria perfectament que és inviable si no hi ha un concert de la Generalitat, que actualment no existeix. Estem en contacte permanent amb el Departament de Benestar i sabem perfectament que no es concerten places públiques. Jo sóc patró de la Fundació Salut d'Empordà, estem intentant tirar endavant una residència amb un espai d'absoluta necessitat com és una gran ciutat com és Figueres, i això és absolutament impossible perquè la Generalitat no hi aporta la seva part. L'Ajuntament està en sintonia, la Fundació Salut d'Empordà també, però la Generalitat no. Per tant, no fem polítiques, la Generalitat no està fent polítiques públiques realment adreçades a la gent gran i a resoldre un problema d'una situació d'una població cada vegada més envellida. La nostra aposta és fer accessible l'oci, la cultura, l'esport a la gent gran. Hi ha molta gent gran que està en perfectes condicions. Aquest espai, el Casal de Jurats, és el paradigma d'això que estic dient. Persones de 90 anys que estan perfectament actives. Aquesta gent necessita un acompanyament, necessita un recolzament que els hi estem prestant. Però també hi ha persones que estan en una situació de mobilitat reduïda, persones que són grans, que estan malaltes, que estan a casa i necessiten aquest acompanyament, necessiten un transport, que ho portem al programa, per acompanyar-los a Figueres, a Girona, fins i tot al centre de dia. I ja per donar alguna dada i per desmitificar el tema de la gran residència, a l'Escala tenim una residència que és els Pins, concertada, una residència concertada amb un concert públic, de 95 places, 85 són públiques, i d'aquestes públiques únicament el 35% estan ocupades per escalencs. Què vol dir això? Doncs que les places públiques no es poden limitar únicament a la població de l'Escala. Qualsevol té accés a una plaça pública. Per tant, si vostès aposten per fer una residència i concertar places públiques, que la Generalitat no en concerta ni una a dia d'avui, han de saber que el conjunt dels escalencs pagarem 5 o 6 milions d'euros per una residència que se n'aprofita al conjunt. Està molt bé ser altruista, però amb els nostres recursos hem de ser molt curosos i hem de fer una gestió rigorosa. I estem parlant de fer grans inversions com aquesta i no fer retallades només per un motiu, perquè l'Ajuntament de l'Escala en aquests darrers anys ha passat de 12 milions d'euros d'endeutament a 0 milions, pràcticament. Podríem dir que hem eixugat a la seva totalitat sense augmentar els impostos. En aquests 4 anys, els impostos congelats. Com es fa això? Amb rigor pressupostari, el que no hi ha hagut a l'època de Convergència del que vostè és hereu.
Tindrà torn de rèplica, però acabem la primera ronda amb Edna Estrems.
Bé, hem parlat de moltes coses i m'agradaria agafar una mica pinzellades de cada una. Gent gran, jo estic d'acord amb l'alcalde en funcions que una... en funcions...
Fins diumenge, alcalde.
Que una residència de gent gran construïda...
Silenci, sisplau.
Construïda amb diner públic és una... és inassumible per un municipi com el nostre i que és un pressupost que se'ns embala a les mans. Nosaltres pensem que hi ha dos temes. Un és l'acompanyament de la gent gran que està sola, que ha sortit aquí aquest tema. Nosaltres pensem que això s'ha de fer connectant les entitats, potenciant el treball en xarxa. Hi ha moltes entitats, l'Escala té més de 80 entitats, hi ha moltes entitats que es dediquen a finalitats socials o que poden ajudar a aquestes altres entitats que es dediquen a finalitats socials, i segurament si estessin més connectades entre elles, si es potenciés aquest treball en xarxa, es podria fer moltíssima més feina, perquè les entitats totes tenen voluntaris i per tant seria una manera d'ajuntar voluntaris i d'ajudar a moltíssima més gent que està sola, que necessita anar a comprar o que necessita anar al metge. A nivell de transport, nosaltres tenim propostes concretes. La proposta concreta és: anem a fer una borsa de cotxes compartits. Això no costa ni un euro, és zero, gratis. Fem una borsa de cotxes compartits que es pugui gestionar des de l'Ajuntament, que l'impulsi l'Ajuntament, i que a nivell tecnològic, digital, existeixen experiències a nivell del BlaBlaCar i companyia que funcionen i que poden connectar a persones que fan el mateix trajecte que ara mateix estan absolutament desconnectades. L'Escala és suficientment gran com perquè hi hagi moltíssima gent que no està connectada entre ella, i per tant l'Ajuntament ha de fer aquest esforç. Això pot ajudar gent gran, pot ajudar gent jove i pot ajudar a gent treballadora que necessiti anar a Figueres. Potenciem la connexió amb Camallera. Camallera és el nostre punt més proper del tren. Camallera ens porta a Figueres, ens porta a Girona, ens porta a Barcelona. Per tant, potenciem aquesta connexió. I a nivell de gent gran concretament, la gent que realment no hi arriba o no pot, com comentava l'Abel, nosaltres creiem moltíssim en el model de centre diurn, un model que està funcionant a Camallera, un model que pot ser absolutament municipal i que hagués anat perfecte, per exemple, a la casa de la Matilde, que ara ja no tenim. Una casa en planta baixa, que caben 10-12 persones, que hi ha... persones que els acompanyen, diguem, no és un centre medicalitzat, el metge només hi va un parell de vegades i per tant està cobrint un sector que no té tantíssima dependència, que aquest sector amb tanta dependència ja l'està cobrint els pins. Anem a buscar realment quina és la vacant que té l'escala i no anem a duplicar serveis i a gastar-nos moltíssims diners per una cosa que ja està funcionant.
Gràcies, Anna. Hi ha dues paraules demanades per al·lusions, en Joan Vall-Llosera i en Robert Bosch. Deixem sí, parlar primer en Joan, que l'havia demanat abans.
El company de gent de l'escala crec que no m'ha escoltat en la meva intervenció.
Us prego, sí. Ara que encara estàs engegant, el màxim de brevetat en aquesta intervenció, perquè estem acostant-nos al final del debat.
S'intentarà.
Gràcies.
Bé, quan ha parlat de que primer hauríem de preguntar a la gent què és el que necessita per fer actuacions, nosaltres ja hem dit abans que la gent que tingui alguna necessitat o tingui alguna inquietud pues pot venir directament amb un ple extraordinari de l'Ajuntament i parlar amb els regidors de viva veu i exposant-los allà en viu i en directe què és el que necessita. Crec que està coberta la necessitat de la gent a través del que comentava el company de gent de l'escala. Jo me n'alegro també de que tant Esquerra Republicana, bueno, jo senyor Puga crec que també hi estava d'acord, jo fa temps vaig dir a l'Ajuntament en un ple de que la solució, bueno, una de les solucions, perquè solució no n'hi ha mai cap de definitiva, per al tema de la gent gran que no té autosuficiència i el tema de l'assistència social en gent que no té vivenda, pues passa per l'alquiler tutelat d'alguna manera per l'administració, en aquest cas per l'Ajuntament, de pisos privats o de cases, en fi, habitatges privats, que volguessin cedir a persones que no tenen sostre, encara que sigui només la temporada d'hivern, amb un lloguer realment econòmic o amb una rebaixa d'impostos a cobrir aquestes necessitats socials. Això vaig dir en un ple de l'Ajuntament, va sortir la premsa, ara en tornem a parlar i sí que recolzo en el senyor alcalde aquesta proposta, més que no pas fer un altre centre, i m'alegro també que la companya Esquerra Republicana, que en aquell moment estava en contra, també estigués amb això.
Moltes gràcies. Robert Bosch.
Sí. Respecte a la residència, jo crec que estarem tots d'acord que el model d'atenció a la gent gran, debatre'l en 3 minuts d'intervenció és complicat i per tant jo emplaço a que a la propera legislatura un dels temes principals que discutim sigui justament aquest i per tant tindrem temps de posar en comú les viabilitats o no dels projectes. Però respecte de la gestió econòmica que diu del partit que sóc hereu, que és Convergència, primer m'agradaria dir una cosa, que és que jo estic molt content i molt orgullós de la gestió de Convergència a l'Ajuntament de l'Escala. Però ha parlat de tres coses. Respecte de la gestió econòmica i de l'endeutament, parla de Convergència i Unió, que va entrar al govern l'any 95. Convergència i Unió, quan va entrar al govern, es va trobar un endeutament del 100% del pressupost, del 100% del pressupost, i va haver de fer el mes d'agost un crèdit a curt termini per pagar les nòmines, perquè no hi havia suficientment tresoreria per pagar les nòmines del mes de setembre. Per tant, està molt bé dir on som, però també és molt interessant dir d'on venim. L'Ajuntament de Convergència i Unió va deixar un endeutament del 74% quan veníem del 100. I certament el govern del Partit Socialista deixa un endeutament molt baix, fruit de pujar impostos i de tenir un pressupost molt elevat, però jo estic d'acord amb que s'hagi reduït l'endeutament i que per tant ens trobem en una situació econòmica bona, però no podem dir que és del 0%. I no ho podem dir perquè jo aquest matí m'he preocupat, perquè sabia que en parlaríem de l'endeutament, d'anar a veure la interventora, i si em permets fer un parèntesi, la interventora que porta més de 30 anys a l'Ajuntament, que es jubilarà d'aquí 3 setmanes, i per tant jo crec que entre tots, fora bo que li agraïssim i ja ho hem fet, doncs la feina magnífica que ha fet. S'ha fet en ple fins i tot, però avui volia destacar-ho. La interventora m'ha dit, deute a dia d'avui, 2.305.914,16. Que uns direm que és alt, els altres direm que és baix, però en tot cas és el 13,56, no és el 0. Jo crec que és important destacar les dades tal com són.
Per al·lusions.
Hi ha una paraula pendent allà, però...
Seré molt i molt, 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 molt breu.
Sí?
Convergència es troba amb un endeutament del 100%, i després de governar 12 anys el deixa amb un endeutament del 86%.
74.
Aquestes són les dades que segur que si li demana l'interventora li dirà. I efectivament avui l'endeutament de l'Ajuntament de l'Escala és de 2.300.000 euros, però hi ha 3 milions d'euros al calaix, que podríem eixugar perfectament aquest deute i es farà a final d'any si no hi ha alguna inversió que ho reclama. No hem parlat de serveis, però hem parlat de la planta de tractament d'aigua potable, per exemple. Una necessitat absoluta del poble de l'Escala que ens hem compromès a fer-la. Ens han donat una subvenció del 40%, la subvenció més important que ha rebut un ajuntament a tota Catalunya per abordar un projecte d'abastament d'aigua, i ens hem compromès la diferència a portar-la amb els recursos propis sense demanar un increment als impostos i a la taxa.
Era un torn de rèplica, però, no traguem temes nous,
disculpa,
candidat.
Cinc segons. I és que heu parlat de la pujada d'impostos. Jo el convido a veure el meu rebut de contribució i veurà que en aquests quatre anys ha baixat un 3%.
12,
quan
gràcies,
vulgui, 12 anys. Quan vulgui ensenyo.
12 anys.
Quan vulgui ensenyo.
Ens emplaçarem fora d'aquesta sala per continuar-ho. I el Albert Pons tanca aquest bloc.
Sí, serà complicat sintetitzar tot el que ara tinc ganes de dir. Primerament...
És un torn de rèplica, no és per treure temes nous, eh?
Sí, però sí que volia dir que la gestió de Convergència i Unió durant 12 anys en l'Ajuntament, ells van coincidir amb una època d'uns ingressos extraordinaris molt alts, que podien haver aprofitat perquè l'endeutament no deixessin l'Ajuntament amb un 74%. 86. Tenés. En tot cas, la ciutadania no té accés a aquesta informació. Nosaltres hem hagut de recórrer diverses vegades al GAIP, el que és l'organisme de la Generalitat que garanteix l'accés públic de les dades, per poder tenir dades sobre contractes vigents de l'Ajuntament. No podem saber ara si realment l'endeutament de l'Escala és aquest o no. No sabem quin és el contracte, per exemple, de la piscina municipal. No està a l'abast. Novament, nosaltres l'hem demanat a l'Ajuntament, però no ens l'ha cedit i hem hagut d'anar a recórrer al GAIP. El mateix ens va passar amb el contracte de les aigües i el mateix ens va passar amb Urbacer. Finalment, l'Ajuntament els el va cedir a ordre de GAIP. Llavors, a mi el que sí que m'emplaçaria és que un compromís de la llei de transparència i, per tant, que la web de transparència de l'Ajuntament de l'Escala fos 100%. Actualment és el 59%. Costa molt poder rebatre determinades dades perquè costa molt accedir-hi, sobretot pels que no hem estat en l'Ajuntament els últims 4 anys.
Gràcies, Albert. És un quart i 5 minuts de 10. Hem anunciat abans de començar que plantejàvem un debat de 90 minuts, d'hora i mitja. Havia facilitat als candidats un llistat de temes que no els tocarem tots, però no vull aixecar-me d'aquesta taula sense preguntar-vos sobre el paper de l'Ajuntament aquests últims mesos o aquests últims anys davant del procés català, davant tots els esdeveniments que s'han succeït, i el paper que hi ha jugat i que creieu que hauria de jugar... el paper que hi ha jugat i creieu que hauria de jugar-hi el consistori de l'Escala. I dedicarem 8-10 minutets només, i després entrarem ja en la ronda de conclusions. Qui vol ser el primer? Albert.
Jo honestament desconec el paper que ha jugat l'Ajuntament. Sé que hi ha hagut mocions, però no les he seguit. Sí que penso que és denunciable la presó preventiva en la qual es troben alguns presos polítics aquí a Catalunya. Penso que és inadmissible i incomprensible com està actuant o com ha actuat la Fiscalia de l'Estat i actualment està actuant el Tribunal Suprem.
Gràcies.
Des de Gent de l'Escala intentarem fer el màxim possible per tirar el procés independentista. Sent un poble, l'únic que podem és mantindre la base, el que podem és fer que aquest caliu de l'independentisme estigui en funcionament. Molt poca cosa pot fer un ajuntament més que sumar-se a tota la majoria d'iniciatives, però el que sí segur que podrem fer és estar en el moment en què el país ens ho demani, i el que sí que podrem fer és ajudar entre tots perquè aquest país sigui independent.
Gràcies a Carles. Joan Sentís.
Nosaltres ho portem en l'ADN. Nosaltres, la nostra gestió municipal porta l'objectiu, som una candidatura municipalista, que vol dir que volem arribar a la República a través dels ajuntaments, extendre la xarxa com altres pobles veïns de l'entorn, Viladamat, Verges, etc.
Gràcies. Joan Vall-Llosera.
Ja he fet un preliminar, em sembla, anticipant en aquesta qüestió. No? Nosaltres som defensors d'aquella Escala i de la Catalunya Unida que sempre ha prosperat i que quan ha prosperat ho ha fet caminant de mà d'Espanya en busca de l'estabilitat social, de la pau i del benestar. Evidentment, l'Ajuntament de l'Escala ha optat per no posicionar-se, fer cas del que cridava més i el que callava l'ha deixat callat, i com he dit abans, nosaltres treballarem perquè ni hi hagi ni bons ni dolents i els símbols partidistes estiguin molt bé en el domicili privat, però no en l'àmbit públic, on hi ha moltes persones que pensen de moltes maneres diferents i tothom ha de ser respectat.
A Catalunya, Robert Bosch.
Jo crec que el paper dels ajuntaments activament en el procés sobiranista és un paper que jo crec que tots hem de reconèixer que és un paper complicat, perquè ens trobem en una situació que probablement posicionar un ajuntament pugui fer doncs, que hagin de recaure responsabilitats molt greus sobre els representants polítics. Jo crec que tots hem de ser conscients, i ho sabem, que aquest paper actiu és molt complicat, però sí que és molt important el missatge que es dona, depèn de quin sigui el mapa que dibuixi el municipalisme català en aquestes eleccions i en altres, però sobretot en aquestes que són municipals i europees. I per tant, jo crec que el missatge que enviarem a Europa serà molt potent si el municipalisme català en conjunt pot donar un missatge d'unitat entorn al president Puigdemont. I respecte al que deia en Joan, jo estic molt d'acord amb el que s'ha de complir la llei. Mira, permet-me que faci una reflexió personal. Jo vinc de la tradició de Convergència i Unió i la meitat del partit no érem independentistes i apostàvem per un país que estigués a dintre d'un projecte espanyol sense problema. Els últims 15 anys ha sigut un escàndol tan bèstia el que s'ha viscut en aquest país que no hi ha per on agafar-se. I qualsevol persona que pensi amb cap com és possible que per seduir una regió d'un país et vingui la Policia Nacional, et vingui la Guàrdia Civil, i permeteu-me que ho digui així, a repartir bufes per gent que vota, heu aconseguit i sou una màquina de fer independentistes brutal. A mi m'heu aconseguit fer-hi. Per tant, jo crec que quan demanes que es compleixi la llei s'ha de complir per tothom. El que va fer la Guàrdia Civil i la Policia Nacional és tot menys complir la llei.
Gràcies, Robert. Anna?
Tenim claríssim que els ajuntaments són la base de la República. Sense ajuntaments compromesos amb la República Catalana, la República no tirarà endavant. La República no és només una idea utòpica o una quimera amb un nom. La República és que tothom assumi el projecte republicà. La República és treballar per la gent. La República és millorar la vida de la gent. La República és anar endavant. I això Esquerra Republicana ho té clar. I no ho té clar d'ara, ho té clar des dels 88 anys d'història que té. I a més, Esquerra Republicana té una tradició independentista amb un president afusellat pel feixisme, amb un president empresonat pel feixisme i amb una secretària general empresonada pel feixisme. Per tant, nosaltres tenim claríssim que els ajuntaments han d'estar al servei del govern de la futura República Catalana i que amb nosaltres això és absoluta garantia. I no és una explicació que faig aquí, és una tradició, és un compromís i és una això és un compromís que tenim, no d'ara, sinó dels 88 anys que fa que existeix el partit. Mireu, jo tinc, diré l'edat, 36 anys, i tinc claríssim que l'única sortida per Catalunya és la independència des dels 13. Per tant, tinc el doble d'anys d'independentisme que de no independentisme, i és perquè no tenia massa ús de consciència nacional. Per tant, garantia de república és Esquerra Republicana. I el diumenge a la nit, el mapa, TV3 farà un mapa d'aquells que el 28 d'abril va pintar tot de groc, i l'escala té dues opcions, pintar-se de groc o pintar-se de vermell.
Gràcies, Anna. Per candidatura de Progrés té la paraula Víctor Puga.
Sí, bé, estem davant d'un conflicte polític que requereix diàleg, pacte i acord. Aquesta és la nostra proposta, ho ha sigut sempre. Nosaltres hem donat la cara des del primer dia. Jo crec que en un debat tan intens com és aquest, en un conflicte tan important, tan complex com és, no s'hi val amagar-se. Nosaltres no ho hem fet, no ho estem fent i no ho farem. Nosaltres estarem a l'alçada del context, del que demani a nivell de país. Jo crec que això queda fora de dubte. A vegades no som el que diem, som el que fem, i per tant aquí tots ens avala una trajectòria. Això és el que vull dir jo. Ara, és veritat que s'ha de ser permeable, sensible a les opinions de tothom, a la sensibilitat de tothom. Un alcalde, una alcaldessa, entenc, i ho he sentit dir a tots, ha de ser l'alcalde o alcaldessa de tots, i per tant el respecte per davant de tot. A partir d'aquí, l'Ajuntament s'ha de posicionar. És evident que no es pot mantenir al marge un Ajuntament en una situació com l'actual, però no perdem de vista tampoc la perspectiva, i és que les properes eleccions, les del proper diumenge, no estarem decidint si el govern de la República, estarem decidint el govern que vol treballar per l'escala, que vol tirar endavant un pla general, una planta de tractament, una residència o no. Estarem debatent sobre els problemes del dia a dia de la gent. I aquest tema, que estarà en el context i que caldrà posicionar-se quan toqui, serà un tema, en tot cas, que hi serà, però no perdem de vista el que estarem decidint el proper diumenge, en definitiva.
Gràcies, Víctor. Falta un minut i seran 9:45. Si ha quedat alguna cosa al tinter, afegiu-ho, sisplau, al torn final, a l'última intervenció. Abans d'obrir aquest últim torn, ara jo hi calçaré una falca, també. perquè dia sí dia també, en cadascun dels debats d'aquesta setmana i entrevistes de la setmana passada, els candidats o en el debat s'ha agraït la tasca de Canal 10 Empordà, de Ràdio L'Escala, en el cobriment d'aquesta campanya. Gràcies. En nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, en nom de tots els professionals i els col·laboradors dels mitjans locals, gràcies, us torno l'agraïment. I em sembla que L'Escala es pot sentir ben orgullosa també de tenir aquestes eines que hem de rodonir, hem d'acabar de travar, perquè la ràdio farà 35 anys aquest any, la televisió n'ha complert 20 aquest any, i em sembla que són projectes encara inacabats. Bons, fan una bona feina, i vosaltres l'agraïu, i em sembla que qui l'agraeix més també és el públic, que ens segueix dia sí, dia també. Sense ells no tindria massa sentit. Per tant, aquí queda dit, i ho dic ara, perquè si m'espero tot el final, la gent ja aplaudirà, s'aixecarà, i això quedarà de fer. Per tant, aquí he calçat també la meva falca, ja que ens ho agraïu, jo us torno l'agraïment, però acabem-ho, acabem els projectes i acabem-los de travar. Minut d'or, i minut de tancament, per recollir allò que hagi quedat en el tinter i amb l'oportunitat de demanar el vot. Joan Sentís, perdó.
Jo no recolliré gran cosa, em sembla que tot ja està molt dit. Només volia demanar el vot independentment de la meva persona. Jo vinc en representació d'una assemblea, som assemblearis, i és a la CUP a la que esteu votant. Us convido a mirar el programa, que trobareu fàcilment a internet, o passar-vos pel nostre local de la platja. La nostra línia política és molt clara. La CUP no enganya, no hi ha dubte del que som. Tampoc hi ha dubte del que farem després de les eleccions, ni aquí donarem suport per formar l'equip de govern. Per tant, a mi em sembla que caldria, que estaria bé, que la CUP estigués a l'Ajuntament de L'Escala. Gràcies.
Gràcies a Joan. Per gent de L'Escala, Carla.
Abans del minut vull fer una intervenció amb tot el carinyo. És una falta de respecte que siguem 7 els que ens presentem i només hi hagin 2 opcions, o taronja o vermell. Hi ha 7 opcions, des del meu punt de vista. I és un ajuntament que governa per tothom, però estem adherits a municipis per la independència, aprovats per un ple, però es veu que ens fa vergonya posar el rètol a l'entrada, per tant, poder per tothom, tothom no es governa. Avui hem escoltat moltes propostes. Avui tots els partits han dit què faran al futur, si els voteu, si els feu recolzament, faran grans inversions. El que no hem parlat avui és de les inversions i els projectes que no s'han fet, que fa 4 anys en aquesta mateixa sala es van dir, però que no s'han complert, perquè a vegades la dignitat política queda una mica entredit. Jo us podria prometre coses, però em ve més de gust donar-vos les gràcies. Em ve de gust donar les gràcies a la gent treballadora, que s'aixeca cada dia i fa les seves 8 hores amb la jornada laboral, i quan acaba es dona compte que el 40%, 50% del seu temps només és per pagar impostos i per pagar la societat del benestar. Cada dia els hi exigim més, però cada dia els hi traiem drets, fins i tot el dret a poder reclamar. Vull donar les gràcies a la gent jove, que per molt que des d'aquest Ajuntament, des dels polítics, no siguem capaços d'acabar de donar-los una oferta cultural i una oferta d'oci, ells seguiran estudiant, seguiran esforçant-se per aconseguir els somnis que tenen en el futur. I sobretot tinc ganes de donar les gràcies a la gent gran, a la gent gran que amb el seu respecte, la seva educació, han passat generació rere generació transmetent la cultura d'aquest poble. I si puc, també els hi demanaré perdó, perquè les grans multinacionals, les grans empreses es fan d'hort amb les seves misèries, i algunes vegades des dels ajuntaments tampoc sabem cobrir les seves necessitats. Si tingués temps, donaria les gràcies a tots els que estan al nostre programa, a la gent cívica, a la gent sostenible, a la gent que necessita, la gent gran, la gent petita. A la gent petita els haurien de demanar perdó, perquè ells no ens donen compte, però el dia de demà seran els nostres alcaldes i els nostres regidors. I possiblement els hem deixat un poble, perdó, possiblement els hem deixat una societat una mica desmuntada, i a lo millor no els hi deixarem ni aire. Jo us dic tot això, però els que més tinc ganes de donar gràcies és a tots, perquè durant 2 mesos un partit modest com nosaltres ens heu deixat entrar dins les vostres cases i explicar-vos com volem que sigui el món, com volem que sigui L'Escala. Perquè nosaltres també som gent treballadora, som gent cívica, som gent emprenedora, Carles. Perquè nosaltres som com tu, gent de L'Escala.
Gràcies, Carles. Per nosaltres L'Escala, Joan Vall-Llosera, última intervenció del debat.
Bé, si us agrada la nostra proposta, de retornar aquests quasi 5 milions d'euros rebaixant el 20% del pressupost de la vostra butxaca a vosaltres, al poble, i si us agrada la nostra proposta també de convocar cada dos mesos aquest ple extraordinari per poder fer sentir la vostra veu, per presentar i debatre exclusivament iniciatives, queixes, suggeriments o aportacions ciutadanes que seran tractades posteriorment en debat plenari de manera que el que es faci al poble sigui prèviament consensuat pel poble. I també si us agrada la manera com solucionarem la problemàtica dels pisos socials en lloguers pactats amb la propietat privada i tutelats per ajuntament, la proposta de menys multes amb afany recaptatori i més seguretat al poble, si us agrada la proposta de crear un Consell de la gent gran i benestar social, i si també us agrada la proposta de crear un cens de persones en dependència i una xarxa de voluntariat i professionals per atendre-les combinant amb l'alternativa d'un centre de dia la possibilitat de que les persones amb mancances d'autosuficiència siguin cuidades quan els familiars no poden per especialistes mentre els familiars se'n van a treballar, si han aconseguit que el nostre programa us interessi, voteu. Voteu-nos a nosaltres a l'escala i us asseguro que no us arrepentireu. Gràcies.
Gràcies a Joan. Té la paraula Albert Pons.
Sí, moltes gràcies. És un minut, i no és un minut d'or, és un minut pobre. A mi m'hauria agradat desenvolupar molts més temes que portava preparats i que ambicionem poder desenvolupar els pròxims 4 anys per preparar per una escala pel futur, no només pels pròxims 4 anys, sinó pels 20. Entenem que estem afrontant transformacions molt importants en la nostra societat, de les quals amb prou feines hem pogut debatre avui aquí sota aquesta taula. Per nosaltres és cabdal desenvolupar l'àrea de serveis socials i les polítiques que fan que han d'anar dirigides a poder diversificar l'economia de l'escala. Pensem que el sector econòmic del turisme està massa desenvolupat i no permet afrontar amb fermesa i amb convicció la pobresa i la precarietat que aquest model ens està deixant. No tothom a l'escala està seguint el ritme del progrés, i un poble de futur és un poble cohesionat en el qual ningú es queda enrere, i és per això que nosaltres volem desenvolupar polítiques del futur perquè tothom hi sigui. Voteu-nos a nosaltres, sisplau.
Gràcies, Albert. És el torn d'Esquerra Republicana en Estrems Comuns.
En tot cas, agafant el fil anterior, quan nosaltres presentem aquest programa de govern amb 5 àrees treballades, amb moltíssimes propostes treballades des de la proximitat, estem parlant, com he dit a la meva primera intervenció, d'un programa per tothom, i per tant un programa que desenvoluparem sense preguntar-li a ningú quina bandera penja al balcó. I per una altra banda, em sembla absolutament fora de lloc que en un lloc institucional com aquest ningú es dirigeixi a ningú com a carinyo. I això és una cosa que hauríem d'intentar erradicar en els següents anys. Aquest diumenge tenim la responsabilitat d'escollir quin poble volem per als propers anys. I des d'Esquerra Republicana sabem o creiem que tenim dues opcions. L'opció de la política vermella, que aposta pel gris a tot arreu, que primer executa i després pensa, i que decideix coses sense consultar el carrer. La vella política del bipartidisme històric, que parla molt de passat i pensa molt poc en el futur. O la política groga, la política de proximitat, de l'orgull de poble, de trepitjar el carrer i d'escoltar les persones. Diumenge tenim l'oportunitat de donar-nos una oportunitat, d'avançar, de canviar de model, d'apostar per una nova política, fresca, dinàmica, propera, transparent i femenina. L'única opció netament republicana que està en condicions de guanyar a l'escala les eleccions del 26 de maig, compromès amb el nostre poble i amb el mandat de l'1 d'octubre. L'opció que, en paraules d'Oriol Junqueras, de la gent que no es rendeix, que no es cansa i que quan es cansa no ho diu i segueix treballant. Diumenge, com deia abans, tindrem un nou mapa de colors a TV3, i aquest mapa de l'escala apareixerà vermella o groga, una de dues. És per tot això que us demano que ens feu confiança. Que diumenge...
Silenci, sisplau.
Voteu Esquerra Republicana. Voteu Oriol Junqueras a Europa. Voteu la llavor del canvi a l'escala.
Gràcies, Emma. I l'última intervenció per Junts per Catalunya, Robert Bosch, endavant, com vulguis.
Jo crec que aquest diumenge encarem probablement la cita electoral més important dels darrers anys. A nivell municipal decidirem qui surt escollit alcalde, quin equip de govern posem al capdavant de l'Ajuntament i, per tant, qui gestionarà 100 milions d'euros de pressupost els pròxims 4 anys, que no és poc. I a nivell europeu decidim, bàsicament, quin missatge dona el municipalisme i la política nacional de Catalunya enfront de la situació política que viu el país. Enviarem el missatge de saber si Catalunya es conforma en formar part d'un país que té presos polítics i exiliats com si Catalunya envia un missatge de recolzament i suport al president Puigdemont i a la consellera Ponsatí i al conseller Comín perquè puguin treure l'acta d'eurodiputats i puguin fer la política de transició nacional des del cor del Parlament Europeu. Per tant, jo avui ho tinc fàcil. A les eleccions europees us demano el vot pel president Puigdemont, per Junts per Catalunya, i a les eleccions municipals us demano el vot per Junts per Catalunya de l'Escala. Moltes gràcies.
Gràcies a Robert, també. I última intervenció del debat per a Víctor Puga, candidatura de Progrés.
Endavant. Sí, jo per tancar amb la dinàmica de les últimes intervencions, jo aposto per fer un discurs, una última intervenció optimista i deixar enrere el pessimisme i la crítica que hem vist en les restes darreres intervencions. Al llarg d'aquestes setmanes hem pogut contrastar projectes, programes, propostes i en definitiva models de població. Jo espero que la participació estigui a l'alçada de la transcendència d'aquestes eleccions. És l'únic que coincideixo amb el company de Junts. El que surti, l'equip guanyador d'aquestes eleccions, el que governi, haurà de gestionar un pla general, haurà de gestionar quin disseny de gestió de serveis públics fem per als serveis pels propers 20 anys, i això és una cosa doncs, de molta entitat. Nosaltres estem avalats per la feina feta i estem avalats per un projecte ambiciós que és creïble. És creïble perquè hi ha una situació econòmica que el fa viable. El nostre és un model de gestió de l'administració dels recursos que ofereix totes les garanties i estem en un moment en què hem de deixar al marge els experiments pel transcendent que és pel futur de l'Escala aquests propers anys i les decisions que prenguem en aquestes propers anys. El diumenge tenim una cita, per tant, amb les urnes que no podem deixar escapar. Ens hem de mobilitzar, hem de votar, no poden decidir per nosaltres els que no van a votar i per tant aquestes decisions no es podran eludir. L'Escala necessita el govern sòlid i amb experiència que nosaltres proposem. Sabem perfectament què es decideix a l'Escala el proper diumenge, es decideix quin govern liderarà el futur del nostre municipi i el nostre eslògan, Compromís per l'Escala, és més que un eslògan, és un missatge inequívoc que llancem en veu alta de treball, d'esforç, de responsabilitat en benefici del conjunt dels escalencs, de tots els escalencs i els escalenques. El proper diumenge, 26 de maig, per tot això us demanem que feu confiança a la nostra candidatura, no us decebrem, que voteu per la candidatura de Progrés.
Gràcies a Víctor també. I doncs, amb el que s'ha dit aquí i amb el que hem anat recollint al llarg d'aquesta setmana, donem per tancada la programació especial o específica que han muntat Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà en aquesta campanya. Demà, últim dia de campanya, cadascun dels partits fa una o altra final de festa, final de campanya, i per què no de festa, que es pot considerar festa. I diumenge, si ens feu confiança, Canal 10, a Ràdio L'Escala, us servirem en directe i tan ben servit com puguem o com sapiguem l'anàlisi i el seguiment dels resultats. A totes i a tots, gràcies per la vostra presència. Adéu-siau.
Manel, què tindrem aquí?
Doncs tindrem de tot. Tindrem famosos amb la premsa rosa.
Vaig estar retuit i fam.
La televisió.
Televisió? Sí, que passen moltes coses a la televisió.
Sí. Ai, doncs també donarem consells.
Consells? Quin tipus de consells? El gusano se mata, sí. Tot tipus de consells.
I farem reptes.
I és com...
Travida, tu o no, Sabina?
Jo crec que sí.
Ai, doncs ja. També fer sí. Reptes, sí.
Ens falteu vosaltres aquí cada setmana al...
Les Creus patrocina el 10 Notícies de Canal 10 Empordà.
Hola, benvinguts un dia més al 10 Notícies de Canal 10 Empordà. Comencem amb els titulars. El patrimoni cultural com a atractiu turístic i la dinamització del comerç centren el debat temàtic de la campanya. La primera quinzena de juny es celebraran unes noves jornades gastronòmiques de la Sèpia de l'Escala. El primer rodesport omple la platja de Riells amb alumnes de 5è i 6è de primària de l'Escala i centres propers.
El patrimoni cultural com a atractiu turístic, la voluntat de diversificar una economia massa centrada en el turisme i la dinamització del comerç local centra en el tercer debat temàtic de la campanya. Avui, última peça de la programació especial de Ràdio L'Escala i Canal 10 amb el debat d'alcaldables.
La planificació com a garantia d'una bona acció turística, les deficiències en barris perifèrics, la voluntat de lideratge i capitalitat territorial del Mig Empordà, la diversificació de sectors o els inconvenients d'un moviment massa dependent del capitalisme van ser alguns dels arguments exposats pels candidats assistents al tercer i últim debat temàtic emès ahir al vespre. Van assistir-hi Marta Rodeja per la candidatura de Progrés, Montse Queixàs de Junts per Catalunya, Freddy Guirà d'Esquerra Republicana, Laila Tuatí, d'En Comú l'Escala i Lluís Ciprés, de la CUP. Escoltem els moments més significatius de les seves intervencions quan parlaven de la promoció turística.
Que en anglès diuen que un bon municipi on es viu és una bona destinació on anar, no? I per tant nosaltres sempre hem tingut aquest mantra com a eix de totes les nostres accions. I què plantegem ara? Doncs plantegem una línia continuista, perquè tenim molt clar que la cultura és un pilar bàsic de la societat i volem que continuï sent així. Hem fet projectes amb l'Alfolí, hem reformat el cementiri mariner, hem treballat molt, molt amb la cultura i volem continuar fent, doncs, amb la nova biblioteca, amb l'auditori, impulsant la càtedra de Víctor Català i molts altres projectes que ara tindrem temps de desenvolupar. També ho volem fer al costat dels comerços. Creiem molt en el comerç local, hem fet un pla de dinamització comercial i volem desenvolupar-lo de la mà dels comerciants, perquè volem que el comerç esdevingui un sector fort de l'Escala, no? I també volem un turisme de qualitat, sostenible i responsable.
Riells i Montgó, considerem que els comerciants i els veïns de Riells i de Montgó es senten totalment abandonats. No és normal passar a la nit per Riells i que l'enllumenat públic estigui apagat. Tampoc és normal que data 1 de maig les platges de Riells i Montgó encara no s'hagin netejat. Tenim turisme de cap de setmana i estrangers jubilats residents que amb els primers dies de bon temps volen gaudir ja de la platja. I amb què es troben? Amb una platja bruta. Tampoc és suficient l'oferta lúdica que s'ofereix. No n'hi ha prou amb els balls i els actes que es fan a la plaça de l'Univers. Creiem que s'ha d'ampliar i millorar força l'oferta. Sant Martí d'Empúries, l'Escala, Riells i Montgó, hem de ser una pinya i hem d'anar tots a una. Per altra banda, tenim el problema dels pàrquings. És sabut per tots que tenim un greu problema i gran amb els pàrquings, tant a l'Escala com a Riells. Les multes no ens beneficien res que no hi hagi tolerància. Pensem que tota aquella persona que és multada per un mal estacionament, quan no obstaculitza cap pas de res ni de ningú, és una persona que no parlarà bé de nosaltres. Si per al contrari troba un agent comprensiu, aquesta mateixa persona serà la que ens farà destacar com a poble amb humanitat.
Però, de totes maneres, som conscients que la nostra principal indústria és el turisme. I hem de promocionar més models turístics. El turisme familiar està molt bé, però és el més estacional de tots. Llavors, tenim el privilegi de viure en un entorn que ens obre un gran ventall de possibilitats en quant a models turístics. Som la capital del Mig Empordà, hem dit. Doncs la capital del Montgrí, la capital dels aiguamolls. El turisme de natura, el senderisme, el cicloturisme, les grans rutes. Tenim el GR92, tenim el Pirinexus. Aquí realment podem ser altament competitius. Aquí és on creiem que hem de posar els nostres esforços. També hi ha altres tipus de turisme que hem de potenciar, com el turisme accessible. Per què? Perquè volem una ciutat, una població totalment accessible. I altres menes de turisme, com el pet friendly o moltes d'altres que podríem estar parlant, que parlarem després, si de cas. També volem donar suport a les entitats, que són les que donen vida al poble. 80 entitats que fan que el poble sigui com és, dinàmic, productiu, culturalment, actiu, amb un gran nombre d'activitats esportives, recreatives, culturals.
Actualment, l'activitat turística aporta llocs de treball amb poca qualitat i molt estacionals. Per tant, el turisme, malgrat ser un sector que genera molta riquesa en alguns aspectes, no tota la població se'n pot beneficiar. Com bé demostren les dades, quasi un 15% de la població es troba en atur actualment. La promoció econòmica s'ha de diversificar a través d'economies verdes, de cura de les persones i rehabilitació d'immobles.
El turisme és un efecte secundari del capitalisme. O l'aparem, o el parem i el retallem, o acabarem malament. Els que hem tingut una pineda o una vinya ens hagin fet més rics i els pobres que han hagut de treballar per fer-nos rics estiguin cada vegada més pobres.
Com es tomba la situació?
Es tomba la situació fent-se l'Ajuntament més ric, augmentant els impostos dels propietaris, dels que tenen propietat, augmentant els impostos dels que tenen cotxes, que tenen de pagar el seu impost component, i augmentant també els impostos dels que tenen dels pisos buits o cases buides, que la llei permet augmentar els 50% de l'IBI.
Bona part del debat es va destinar a debatre propostes per a l'àmbit de comerç local. Escoltem per aquest ordre Marta Rodeja, Montse Queixàs, Freddy Guirado, Laila Tuatí i Lluís Ciprés.
El que proposa el pla, i creiem, i nosaltres hi creiem molt, és que ha de ser un centre comercial a cel obert, no? I també, en el nostre cas, arran de mar. Per això tenim deures tant al sector privat com al sector públic. Al sector públic, doncs, hem de fer que l'espai urbanístic sigui l'adequat, que la gent se senti còmode ja quan arriba. Per això proposem, doncs, continuar amb la reforma de carrers més comercials, com hem fet ja amb l'Enric Serra o amb l'Avinguda Mongó, doncs continuar implementant aquesta millora en els eixos d'arribada al municipi. I també volem ajudar el sector privat amb unes ordenances i unes subvencions que permetin als privats, doncs, millorar les retolacions, millorar les persianes que no siguin realment opaques i poder transmetre més el producte, que es puguin ocupar aparadors veïns per mostrar també el producte. Doncs amb totes aquestes accions que pot fer el privat, nosaltres els hi donem suport i serem amb aquestes ajudes, no?
Veiem que l'escala va del Riuet fins a Mongó, i fer un pla de dinamització comercial per nucli antic és una ofensa per als que tenen els comerços a Riells, o els que tenen a la Closa del Llop, o els que tenen a l'Avinguda Girona. Nosaltres aquest pla el vam trobar molt encertat en moltes coses, i el volem estendre a tot el municipi. Llavors, això, volem donar un fort impuls al viver d'empreses, que considerem que està infrautilitzat allà a Riells, al carrer Nentre, i crear espais de crowdfunding i ampliar això a la filosofia d'embrions empresarials, buscant empreses que es dediquin a altres sectors que no tinguin res a veure amb el turisme i que puguin donar feina a aquesta gent que ha de marxar.
Nosaltres, des de Junts per Catalunya, volem crear la figura del regidor de comerç. Ha de ser una persona que escolti totes les demandes dels comerciants, que sigui el seu aliat i un enllaç directe entre els comerciants i l'Ajuntament, perquè la resolució dels problemes sigui el més adient i ràpida possible. Una altra cosa que també creiem és que hem de posar llum i color al poble. Tenim un poble que és molt gris. I torno a repetir que creiem que s'ha de ser una mica més tolerant. Més tolerants tots plegats, perquè si no ho convertim en una política antiturística. Que totes aquelles persones que ens visiten es sentin acollits i ben tractats. I, en definitiva, és el que tots voldríem sentir si fóssim nosaltres els que visitéssim un altre país. Com voldríem que ens tractessin? Doncs siguem empàtics.
El comerç necessita formació professional, aleshores nosaltres també li oferiríem i li felicitaríem aquesta formació, però, a banda, considerem que s'haurien de potenciar molts recursos en altres recursos per a altres economies. Com he dit al principi, ens enfocaríem a l'economia verda, per exemple, dinamitzant fonts d'energia renovable o promovent equipaments per la generació de fonts d'energia verda. En segon lloc, la rehabilitació d'immobles també es podria potenciar a través d'una partida d'ajudes, promovent les que ja existeixen, però fent publicitat perquè a tothom li arribi la informació.
Després, el comerç, si volem qualitat, hem de tenir professionals de qualitat. En els restaurants, als bars, a les botigues i a per tot, i no estudiants mal pagats en contractes de 4 hores i fent-en 8. Per resultat, nosaltres proposarem que l'Ajuntament, a dins de l'Ajuntament hi hagi una bústia anònima on la gent que treballi en un comerç pugui dir: en el comerç tal jo treballo, tinc un contracte de 4 hores i en treballo 8.
Avui es clou el cicle de debats, amb el debat central, el d'alcaldables. A les 8, a la sala polivalent de la Llar del Jubilat, és un debat obert al públic i transmès en directe per ràdio i televisió. El debat és organitzat pels mitjans locals amb la col·laboració també del Setmanari Empordà i el Diari de Girona.
L'Escala té a punt unes noves jornades gastronòmiques de la Sèpia que celebraran la primera quinzena del mes vinent. Hi participen un total de 9 restaurants, menys que l'edició passada, ja que Torroella i l'Estartit han fet un pas enrere.
Les jornades gastronòmiques de la Sèpia de l'Escala enguany es celebren de l'1 al 15 de juny. En aquesta tercera edició hi participen un total de 9 restaurants. Durant aquests dies oferiran menús específics amb la Sèpia com a protagonista. La diferència respecte a l'anterior edició de 2018 és que enguany no hi trobem restaurants de Torroella ni de l'Estartit.
Sí, aquest any, a diferència de l'any passat, els restaurants de Torroella i l'Estartit no participen en les jornades. Amb ells els hi coincidia amb les jornades de la Clova, i l'any passat ho vam provar, tenien ganes de provar-ho, també políticament hi havia la intenció de, també de repetir-ho aquest any, però els restauradors doncs, han sigut els que han preferit que no, que es volien centrar només en unes jornades i que preferien no fer les de la Sèpia. Van estar contents l'any passat de viure l'experiència, però doncs, han decidit aquest any no repetir.
Aquestes jornades van néixer de la mà del projecte Sèpia, per donar valor afegit a aquest producte de pesca d'art menor local, i arriba a la seva tercera edició amb la voluntat de consolidar-se com a producte turístic gastronòmic local. Són unes jornades gastronòmiques que donen el tret de sortida a la temporada turística i permeten promocionar i potenciar l'Escala com a destinació gastronòmica, vinculant dos sectors econòmics essencials del municipi, com són el sector de la pesca i el sector turístic, fomentant també el caràcter de vila marinera de l'Escala.
Nosaltres continuem amb les nostres jornades, per nosaltres ja és el tercer any, i creiem doncs, que és una bona activitat per fer el juny, desestacionalitzes, portes gent aquests dies als restaurants, hi ha moviment per l'Escala, no només als restaurants, evidentment qui ve a dinar aquí o a sopar aquí doncs, també fa la volta pel poble i fa diferents activitats. Per tant, nosaltres continuem apostant per les jornades, creiem que té un valor també pel producte local, per la Sèpia, i creiem que és una bona activitat.
Els restaurants que hi participen són La Clota, El Roser 2, Restaurant Villa Teresita de l'Hostal Empúries, Can Miquel, El Molí de l'Escala, El Centre, El Míriam, El Roser, Orígens i El Menú per Emportar, que ofereix per segon any l'empresa de plats precuinats Boníssim.
El primer rodesport va omplir la platja de Riells amb alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de l'Escala i dels centres propers com els de l'Aser Tramuntana, Camallera i Bàscara. Una activitat per fomentar l'esport com un hàbit de salut bàsic pel creixement personal.
L'Escala ha acollit aquesta setmana la primera edició del rodesport, una activitat escolar que vol seguir la mateixa dinàmica del rodejoc, però pensat per alumnes de cicle superior. El rodesport neix a la Jonquera, on actualment ja van per la segona edició. Vista la bona acollida per part dels alumnes i mestres del centre, va proposar-se l'Escala com una nova seu on dur a terme aquesta jornada esportiva. Una activitat on hi participen alumnes de 5è i 6è de la Sèrtra Muntana, que inclou Viladamat, Vilamacolum i Ventalló, l'Escola de Camallera, la de Bàscara i els dos centres escolars de l'Escala, l'Empúries i l'Escolapi.
El rodesport neix el CRP de Figueres, que som un grup de mestres que ens trobem i que ja coordinàvem el rodejoc. Llavors vam dir, ostres, per què no fem alguna cosa pels de cicle superior, que també es trobaran a l'institut? I des de l'any passat a la Jonquera vam començar a fer el rodesport. Els hi va funcionar molt bé i van dir, va, si voleu, doncs podem anar ampliant. I vam demanar-ho i tant la Diputació com l'Ajuntament com el Consell ens van dir que endavant i ho hem tirat endavant. Llavors és el mateix que el rodejoc, l'única cosa que volem aprofitar, que tenim la platja i aprofitar l'espai de la platja per fer esports. I són esports minoritaris, que a l'escola no els pots treballar perquè no tens sorra, tanta sorra, i amb els alumnes de sisè, el que passa que a les escoles petites també hi portem els de cinquè.
Enguany, els esports escollits han estat el voleibol platja, l'acrossport, l'ultimate i el futbol platja. Quatre esports que s'han portat a terme al llarg de la platja de Riells, sota la mirada del Petit Príncep, i amb 30 minuts de descans per recuperar energies i afrontar el tram final del matí amb les millors condicions.
Primera edició del Rodesport, després del Rodejoc, doncs les escoles de l'Escala i dels voltants del municipi doncs han organitzat aquesta trobada, aquesta diada, que al final combina esport i joventut i educació, i amb la col·laboració també de l'Institut. Per tant, hi ha una sinergia entre escoles que és molt, molt agraïda.
El Rodesport té com a objectiu principal fomentar la pràctica esportiva variada entre els nens i nenes de cicle superior, educar en valors de desenvolupament personal i social, com el respecte, la tolerància o el treball en equip, i reconèixer la pràctica d'activitat física i esport com un hàbit de salut bàsic pel creixement i el desenvolupament personal. Els responsables de fer complir aquests principis bàsics són els mestres dels centres i els alumnes de quart d'ESO de l'Institut del Padró, que durant unes hores fan d'àrbitres i responsables dels seus companys.
Els monitors són...